Radio Vilafranca.
Passen 6 minuts de les 9 del matí. Bon dia. Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 18 de febrer de 2026. Avui és dimecres de cendra, dia d'acomiadar-se de Sa Majestat, el rei Carnestoltes, d'enterrar-lo, d'escoltar el seu testament i de menjar sardines. És dimecres i som, com cada matí, al llarg de les properes 3 hores, des d'ara i fins les 12, repartits per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un matí de divendres que arrencarà tot fent tertúlia amb companys periodistes que hi diran la seva de l'actualitat alt i baix penedesenca. Seran concretament Ricard Vinyals, director del setmanari El 3 d'Avui, i Jordi Salvat, periodista del diari Ara. Amb ells estarem conversant fins 2:15, quan us portarem l'última hora a càrrec dels serveis informatius en aquest primer flash del matí. A 2:15, la veu de la salut, amb professionals de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest. Avui volem parlar del xarampió, perquè potser heu sentit a dir que ha reaparegut. Tornem a estar en el mapa del xarampió. Ahir ens ho explicaran les infermeres Meritxell Reventós i Asten Casado. Divendres passat festejàvem el Dia Mundial de la Ràdio, però nosaltres som gent de ràdio, estimem la ràdio i sempre és un bon moment per parlar de la ràdio. Ho farem a les 10:06, parlarem de la història de Ràdio Sant Sadurní, en aquest cas, i dels seus impulsors, de la mà d'una vella coneguda del programa, que també va ser partícip de la ràdio durant aquestes primeres passes, la Júlia Brix. A 10:45, de nou l'actualitat, 5 minuts per posar-nos al dia al flash informatiu. I la Júlia Brix avui farà doblet perquè es quedarà a la tertúlia amb la gent gran, que començarà a 10:45. També hi seran la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I els proposem parlar de mobilitat, de rodalies, de l'AP7, del transport de mercaderies. I poden dir la seva i el que vulguin, que hi ha molta tela. A les 11:06 obrirem la tercera hora amb Vins Eum. Avui ens acompanyarà el Marçal Díaz per presentar-nos un nou taller familiar de nom Vinc. És la nova proposta que fan i d'aquí a uns dies tornen a programar sessió. I també parlarem de la presentació dels trecs de les escoles amigues, que ja comença a ser un clàssic. A més, comptarem també amb el Marc Laguna, de Jazz Club Vilafranca, per presentar-nos el concert d'aquest dissabte. A 11:45, últim flash informatiu d'aquest dimecres, aquests darrers 5 minuts, per saber com acaba aquest matí de dimecres, a l'Alt i al Baix Penedès, i entomar ja la recta final del matí. I acabarem amb una doble proposta, la gent del detall. D'una banda, què cal tenir en compte per seguir les rues de Carnaval de Moja i de Sant Pere Molanta, de les últimes d'aquest cap de setmana. Ens ho explicaran la Estivaliz Leal i la Jess Manyer. I de l'altra us presentem el nou volum del fullet Oriol de la mà del seu autor, il·lustrador i escriptor, Òscar Cerdà.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Com cada mes, avui xerrarem amb companys periodistes de les nostres comarques perquè opinin i comentin les notícies més destacades de l'Alt i el Baix Penedès, o més enllà, si volen. Una tertúlia que coordinarà des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia. I ja tenim als estudis de Ràdio Vilafranca el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Com estàs, Ricard?
Bones. Molt bé, bon dia.
Bon dia. Ui... Et noto com molt sí. apagat.
Bueno, és que...
Què passa? És que l'he fet entrar de pressa i corrents.
He entrat corrent.
Pobre! Ai, quina llàstima. I també tenim el Jordi Salvat, periodista del diari Ara, director del Torredembarra Actualitat, autònom, en resumides comptes. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bon dia, molt bon dia. No, el Ricard, el que deu passar és que no s'ha recuperat encara del dilluns a la nit, del Girona-Barça. Encara ho arrosseguen, sembla.
A veure, si hem de començar malament la tertúlia, Jordi, malament, eh?
No, jo també. A mi també em va tocar, eh? Tot i que sigui el Girona, eh? Que més va perdre amb el Girona que amb el Madrid o l'Espanyol.
Et recomano de tant en tant anar a veure-ho com a mínim un cop l'any al Girona i menjar. Ja et recomano llocs per menjar, que està molt bé anar a veure el Girona. Hi ha un turisme així futboler que està molt bé.
Home, combina...
Si és per menjar, jo m'apunto, eh?
No, és que ara parlem en sèrio, i que fan això de que el Girona estigui primera, els suposa molts diners no només a Girona, en tota la demarcació. Hi ha gent que va jo he anat en 3 o 4 anys i he anat potser 4 vegades, vull dir, sí, està molt bé. Però no hi vaig anar el dia del Barça, no. És dur.
Feia molt tard, ho fèiem dilluns, a més dia... Això és un altre debat, però el tema dels horaris del futbol, déu-n'hi-do, eh?
Perquè no ho fan per la gent. No ho fan per la gent.
No ho fan per la gent que va al camp.
No, per l'espectador. Això tant fa.
Ja fa bastants anys que miren cap a altres bandes, cap a altres mercats, aquests partits a les 2 del migdia o a les 4, hores allò bastant... complicades, sí, mirem cap a altres llocs.
Em sembla futbol que la Lourdes no volia parlar d'això, per això.
No, jo no volia parlar de futbol, bàsicament. Us heu oblidat de mi, no passa res. No, la idea no era parlar de futbol, és a dir, no, això ho tinc claríssim.
No, si parlem de gastronomia i anar a Girona, no t'estic dient res.
No, ja. Hem fet un aprofitament, no, hem de mirar per la proximitat.
Ja us faré recomanacions a micro tancat.
Exacte, ahir m'agrada. Escolteu, ahir a la roda política... És que vaig a començar directament amb aquest tema perquè jo crec que és un escàndol. Ahir a la roda política en parlàvem de mobilitat, de rodalies, del desgavell que ha hagut en general, però una cosa que destacàvem ahir són aquestes obres de la R2 Sud, que no sé si heu vist les imatges que han anat sortint de com està el túnel del Garraf per on passa el tren, fa por. Ahir parlàvem una mica de que teníem els 4 partits més representatius, el Pere Bernet no va poder estar a la tertúlia, al final s'estan tirant els plats uns als altres, però al final tots tenen una responsabilitat. No sé com ho veieu vosaltres.
Home, tots han governat, podríem, molt o poc, en aquests 20 o 30 anys que portem de manca d'inversió, tothom ha governat. I ara de cop va haver aquest malaurat enfonsament a Gelida de part del Talús, i a partir d'aquí hem anat mirant i hem trobat, ja m'he perdut la xifra de problemes a la xarxa de Rodalies, i de cop sembla que el país estigui enfonsant i a més s'amplia amb la línia d'alta velocitat, que també doncs, està generant problemes, i aquesta sensació que el país s'enfonsa. Però el que està clar és que en els últims 30 anys doncs no s'ha invertit en rodalies, s'ha invertit només en alta velocitat, i ja veiem ara que no s'ha invertit prou tampoc, perquè ara ja veiem que el trajecte entre Barcelona i Madrid doncs s'està endarrerint molt per culpa d'aquests problemes. I clar, cap govern, ni el govern, clar, és que si tenim temps enrere 30 anys, tenim el govern d'Aznar, govern Zapatero, govern Rajoy, govern Pedro Sánchez. Si mirem a la Generalitat, arrenquem amb Pujol, seguim amb Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra, Aragonès...
Sembla una alineació.
Ostres, sí. I de memòria, ho està clavant, el Jordi.
Jordi, no et seguiré allò de... Bien. No, és que... Exacte, tens raó.
La culpa és de tots, i clar. Pactes molt diferents, perquè també hi ha altres forces que han estat implicades en pactes. Per tant, és que pràcticament tots reben. Vull dir, menys Vox i Aliança Catalana, pràcticament tots han tocat poder en algun moment.
S'haurien de mirar molt, i no ho fan cap, o potser més o menys mesura algú, però s'hauria de mirar molt els partits polítics, és a dir, de curar-se molt de criticar segons què, perquè, esclar, si tu has estat, no sé, com a mínim dues legislatures al govern, i no... No et dic que ho hagis de solucionar, però si més no posar-hi una mica de remei i encaminar-ho, doncs calla, perquè és que és fer el ridícul.
No, es van llançar els plats pel cap i tu, si ha sigut culpa, més culpa teva, no ha sigut culpa teva...
No,
Tu més.
I... Clar.
Però pregunta, no els hi fa vergonya? No els hi fa vergonya?
No, Jordi, tu has anat relatant tots, no?
És a dir...
Costa molt, això.
Viu una bombolla política, aquesta bombolla de les declaracions i contradeclaracions, que també els periodistes també hem de reconèixer que hi juguem. Perquè quan els hi posem al micro, doncs clar, van ara respon l'altre. I és aquesta bombolla que entre ells s'ha anat alimentant. I en segons quins temes, aquest de rodolles potser no, perquè afecta molta gent. Però amb algun altre tema, parles amb la gent del carrer i pràcticament ningú s'ha assabentat del tema o ningú té opinió sobre el tema. És aquesta bombolla que es crea entre això, entre els partits polítics, institucions, cambres de comerç, patronals, sindicats... Però la gent del carrer surt-se fora i les preocupacions poden ser unes altres, per exemple.
Home, hi ha molt... Arribar a final de mes, pagar els lloguers, clar, trobar un habitatge digne...
Vull dir, ara de l'habitatge, fa uns mesos se'n va parlar molt, ara se'n parla molt menys, i el problema hi és, i més agreujat, perquè evidentment doncs, els lloguers, per exemple, continuen pujant. La gent que se li acaba el lloguer, quan han a parlar doncs, amb el propietari, doncs, que han de pujar pels pròxims, sembla que són de 3 a 5 anys els contractes, tu pujaré un 10% o un 15%. Clar, per tant, aquesta família no crec que la seva feina li augmentin també un 10 o un 15% el sou. Per tant, doncs, ja arriba molt més justa a final de mes. El tema de l'habitatge és un problema molt greu, i a la zona on estem, es veu, i hi ha poca oferta d'habitatge de lloguer, i el que hi ha, doncs, n'hi ha que està destinat al lloguer turístic, i el poc que queda per tot l'any, doncs, clar, hi ha més oferta que... Hi ha més demanda que oferta.
Jo, ara, aprofitant el tema d'habitatge, si vosaltres tinguéssiu un pis, a banda del vostre, per llogar, com està la legislació, el llogaríeu? O us faria por?
A mi em faria por.
La pregunta.
Em faria por perquè tenim molta gent al nostre voltant que ens explica veritables doncs, desastres amb el tema del lloguer, amb inquilins que no paguen, es judicialitza, estàs un any i mig o dos anys per recuperar el pis, quan el recuperes està destrossat. A mi em faria por. Jo si tingués un pis un pis, per exemple, jo pensaria potser a vendre'l segons com. Perquè, escolta, són uns diners que ja tens i que ja els pots invertir en una altra cosa. Però és que el problema és de legislació. El tema de les ocupacions. És que jo, és una cosa, a vegades parles amb gent, jo que tinc un veí a l'Escala, que és francès, i em diu, jo el que escolto les notícies d'aquí és que me'n poso les mans al cap. Al meu país no passa això, a França, però no, del país que tenim al costat. Si a tu t'ocupen un pis, ve la policia i fa fora aquestes persones. Per què? Perquè tu tens uns documents que diuen que aquest pis és teu.
Bueno, legalment aquí,
no
Jordi,
dret...
legalment aquí també, això. Ara.
Sí, però llavors entres amb la lletra petita. Vulnerabilitat, que ja fa 3 dies que hi viuen, que no sé què, i amb això...
Les ocupacions, aquest cas que estàs exposant és les ocupacions en calent. Aquesta sí, aquí també és igual. El que passa que el problema és el què passa quan algú li llogues el pis i deixa de pagar i es converteixen en ocupes de facto i llavors no hi ha manera de treure'ls de fora. És això el problema que té.
I llavors entres en un procés judicial...
Jo no sé què passa a França, en aquest cas, no sé què passa.
Sí, en aquest cas també seria un altre tema, però són dos temes que et pots trobar amb si tens un pis doncs, de propietat que el vols llogar o estàs, per exemple, hi ha gent que li ha passat, amb un impàs de que l'has reformat per poder-lo llogar i en aquell impàs de temps, si és que trobes una persona que te'l llogui, doncs te l'ocupen, per exemple. O gent que té...
Llavors sí que és un problema.
És un problema, i hem sentit molts casos de problemes. Per tant, tenim un problema de legislació que no s'acaba d'abordar. És com el tema aquest que han aprovat doncs, de penalitzar més la reincidència. Molt bé, està molt bé la llei, però què diuen les persones que estan als jutjats i les persones que estan en el dia a dia? Diuen que no hi ha recursos. Uf. És que no es podrà aplicar aquesta llei. La lletra està molt bé. Negre sobre blanc brilla molt aquesta llei, però en el dia a dia... No es podrà aplicar, perquè els jutjats estan...
Però per què no hi ha recursos? Però per què no hi ha recursos?
Altres coses.
Aquí anem.
Amigo. Clar.
Aquí és on està el tema. Perquè al final, recursos... És a dir, si... Ahir em sembla que el Tutu Saus deia que cada cop es paguen més impostos, no? I teníem els diferents partits polítics. Jo no sé ara mateix si paguem més impostos, jo crec que sí. Però si paguem més impostos, se suposa que hauríem de tenir millors serveis. En canvi, veiem ensenyament que estan enfadats de vaga. Sanitaris, concretament els metges, de vaga. Els pagesos, de vaga. Autònoms, Jordi, per atenció que el 2 de març tenim manifestació. Vaga o manifestacions. Hi ha algun sector que vagi bé del país?
Hi ha algun sector
que vagi bé?
No sé si us he perdut
els dos.
El polític.
Sí. Ara hem sabut que els Mossos d'Esquadra els hi posen el sou també. Sí. M'estima que eren 4.000 euros l'any. Aquests, evidentment, no...
Que estaven fa 4 dies, estaven atonyint amb metges.
Sí, i és el cos més ben pagat, perquè ara vaig sentir el sindicat de la Policia Nacional, Josep Pol, que es queixava que ara la bretxa salarial entre policies nacionals i Mossos encara és més elevada. Però, bueno, no sé, doncs, bueno, es destinen 4.000 euros l'any multiplicat per tots els Mossos d'Esquadra que hi ha al país, són molts diners. Bé, es dediquen a això, vull dir que els diners... Si tu jo no tinc res contra els Mossos d'Esquadra, que fan una gran feina, i realment, aquí a Torredembarra, que fa 2 anys que tenim comissaria, s'està notant bastant
només,
en el tema de la presència.
Només fa 2 anys?
Sí, sembla que fa poc, sí. Que fa més. No, van inaugurar a principis d'abril del 2024. Però,
que,
clar,
que
fèieu,
que fèieu, diners... Què fèieu abans? Depeníeu de Tarragona?
Tarragona, venien de Tarragona. La mateixa, la persona ara, que és la que coordina la comissaria, doncs és la persona que des de Tarragona ja coordinava la zona del Baix Gaià. Doncs ja tenen experiència, però ara doncs tenim comissaria ja. Clar, això fa que hi hagi molta més presència de Mossos patrullant. Clar, és normal, perquè si venien de Tarragona o alguns que potser venien del Vendrell, doncs no era el mateix. I és una zona, doncs, la zona del Baix Gaià, en algunes coses, és molt semblant al Penedès. Té molt de moviment, molta gent que ve amunt i avall, doncs hi ha caldo, entre cometes.
El partit judicial del Vendrell és dels més grans. Arriba a vosaltres.
És el mateix. Però és això, clar, es dediquen diners, bueno, doncs es milloren d'alguns sectors, però altres, clar, que el sector de l'ensenyament, per exemple, jo crec que aquí també seria un debat molt llarg, i hi ha uns problemes de base i tot, però actualment, clar, és que no té res a veure de quan nosaltres anàvem a col·legi als anys 70-80, que no pas començar una aula, amb les complexitats que hi ha, tot el tema de la immigració, tot el tema
aquesta dada que acabes de dir
de quan
anàvem a l'escola, la Lourdes no és el cas, eh? Però bueno.
Perdona, escolta, jo sóc del baby boom, quasi. No, sí que he anat a l'escola.
No,
es referia per l'edat.
Clar que has anat a l'escola.
No, es referia per l'edat, però el Jordi és més jove que jo, em sembla, o sigui que...
O sigui, ens portem un any, eh? Vull dir que no, som més o menys... Som sí, per això.
Som molt petits.
Som del baby boom.
No entrem aquí.
Sí, cap al final del baby boom, sí.
Clar, és a dir, se suposa que en la nostra època era quan la gent tenia més fills que ara.
Sí, però
segur.
Sí, però eren classes. Jo recordo quan anava a l'escola, que va ser... potser feia el 17è, va ser quan va vindre la primera noia amb gravina a classe. La primera, només n'hi havia una.
Jo n'havia tingut
sí,
cap.
Sí, però clar, i sud-americans no en tenien, per exemple, classe. Les classes doncs, eren classes de gent, diria, entre cometes, doncs, home, clar, feia 20 o 30 anys de la immigració, de la gran immigració que va venir d'Andalusia, Extremadura, doncs tenien fills d'immigrants que ja doncs, estaven, entre cometes, més o menys integrats. Però diríem que eren classes amb menys complexitats. No. Igual sí que tenien doncs, nois, nens i nenes amb TDAH, o amb altres tema doncs, d'un grau d'autisme, però tampoc no s'ha...
Jordi, no se sabia. Era el tonter i era el que ens deien, o no servia.
No sé com hem anat a parar aquí, eh? Vull dir, tret jo el tema.
Calen recursos per tractar totes aquestes complexitats de les aules, calen recursos, i els professors no poden ser psicòlegs, han d'haver psicòlegs.
I fan de psicòlegs, gestors, i fan de tot.
Sí, però fixa't, un tema molt local. Aquí a Torredembarra, doncs des dels anys, principis dels 90 fins fa un parell d'anys, hi havia una psicòloga municipal. Era una cosa molt pionera a Catalunya i fins i tot hi havia molts pocs llocs. Era una professional que prestava atenció a les escoles i als instituts. Pagada per l'Ajuntament. Que aquesta senyora, què va passar? Que es va jubilar. Doncs en aquest moment, dos anys després... ja s'ha assignat el pressupost municipal del 2026, ja ha assignat els diners i ara estan fent el procés. Per tant, ja portem quasi dos anys sense aquesta persona de referència que havia fet una gran feina. Per què? Perquè aquesta feina de psicòloga no l'havien de fer els professors. Hi havia aquesta professional que el que feia era doncs, anar intentant solucionar temes que es generaven en els centres educatius de Torredembarra. No sé, aquest model no es podia aplicar a altres municipis. El Vendrell, per exemple, no podia pagar o que la feia un psicòleg o una psicòloga municipal. No costa tant, no són tants diners, per exemple. Són idees, coses que es poden aplicar. I és un tema
Ricard,
que ve de la banda municipal, no de la banda de la Generalitat.
No, estic mirant el rellotge i penso molt pobre Jordi que l'haurem de tallar.
Vaja.
Queda un minut i mig.
Avui
has menjat llengua,
No, saps què passa? Acaba d'entrar aquí la Sílvia i esclar, m'intimida.
Tu també ets una mica bocaxancla, Ricard?
Perquè...
Ja comences com la gent gran que quan veuen a la Sílvia o a mi és que han de tallar. Tu comences també a ser com la gent gran.
Em sento pressionat, clar, normalment no.
Però si t'estic fent companyia.
Perdona, Jordi, no t'he tallat. És que m'ha dit la Lourdes que estava callat.
Ara sí que has d'anar directe a barraca, que queda mig minut.
Ja està, Jordi, ja està. Que ja millorarem el Barça, Jordi.
Sí, passa que veig moltes eficiències que costarà. I ara estem en eleccions, també, vull dir, l'altre tema del Barça.
No sé si és l'aportista o no, però ja ho entregarem un altre dia amb això. Encara tenim temps fins al 15 de març.
Soc bastant laportista,
doncs,
però realment hi ha coses a millorar de la Porta, evidentment, i de la gestió de la Porta. Però no sé, no em generen massa confiança de la resta de candidats, no sé.
Jordi
com
Salvat.
Jo tampoc soc molt...
Molt friqui.
Macos.
No puc criticar gaire que no puc votar. Ja està.
Jordi Salvat, Ricard Vinyals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en xarxa en directe. Gràcies.
Una abraçada, Jordi, una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. L'Ajuntament de Vilafranca aprova una moció amb unanimitat exigint les millores necessàries en Rodalies. De fet, en el ple ordinari d'aquest mes de febrer, celebrat aquest dimarts, es presentaven 4 mocions en la mateixa línia, una per cada grup de l'oposició, però finalment es va consensuar un document únic, al que també hi va donar suport el govern. Una moció conjunta per garantir la seguretat, fiabilitat i el servei de Renfe a Catalunya i en defensa de la gent de Vilafranca. Un text llarg, amb una vintena de punts, que es van votar per separat, perquè en determinats aspectes no hi havia unanimitat. Per exemple, el 19è punt demanava la dimissió de la consellera Paneque i del ministre Puente. En aquest punt hi van votar en contra el PSC i Vilafranca en Comú. Però en la gran majoria de punts hi va haver acord. I en la moció es mostra la preocupació per la manca d'inversió en Rodalies i es demana una auditoria independent per valorar l'estat del sistema ferroviari català. Es proposa un increment de la inversió amb 8.000 milions d'euros en els propers anys i que s'incloguin en els pressupostos de la Generalitat i del govern espanyol partides per desenvolupar l'eix transversal ferroviari. Un altre dels acords és que mentre la R4 no funcioni amb normalitat, s'ampli l'oferta de bus de Vilafranca a Barcelona. El Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament dels Monjos posa en marxa aquesta setmana la campanya Comerç Amic, una iniciativa que ha creat una xarxa de comerços col·laboradors per donar suport a infants i joves en cas que es necessitin contactar amb la família mentre van o tornen del centre educatiu. La proposta neix arran de la prohibició dels telèfons mòbils als centres educatius i la preocupació expressada per moltes famílies davant la possibilitat que els seus fills i filles no puguin comunicar-se amb elles davant qualsevol contratemps. Els establiments adherits a la campanya s'identifiquen amb un distintiu visible des de l'exterior i es comprometen a facilitar el seu telèfon perquè els menors puguin fer una trucada si ho necessiten. El servei es presta sempre de manera responsable i garantint la protecció dels infants i joves. Actualment són 19 els comerços que formen part de la xarxa Comerç Amic. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat un pla director que té com a finalitat reduir les fugues a la xarxa d'aigües, estimades en un 50% del total del cabal. És un full de ruta a 10 anys vista que implica una inversió de 31 milions d'euros en la renovació de canonades. La causa d'aquestes pèrdues es deu al fet que bona part de la xarxa és encara de fibrociment, material que s'esquerda o trenca amb facilitat. Les canonades de polietilè instal·lades durant els darrers 20 o 25 anys tampoc han donat bon resultat i, malgrat que es trenquen menys, també experimenten problemes. Unes i altres, sobretot les primeres, s'han de substituir. El Partit Popular de Sant Sadurní ha reclamat la construcció d'una estació d'autobusos al municipi. La regidora del PP, Mari Carmen Díaz, ha criticat que la capital del Cava encara no disposi d'un equipament centralitzat i adequat pel servei de transport per carretera. Díaz ha destacat que Sant Sadurní és un municipi estratègic a la comarca, amb una població en creixement i una activitat econòmica i turística rellevant vinculada al sector del Cava. En aquest context, el grup del PP al Parlament de Catalunya ha instat el govern a impulsar aquesta infraestructura, que considera necessària. La iniciativa també defensa planificar la connexió amb l'estació de ferrocarril per afavorir la intermodalitat, promoure una mobilitat més sostenible i reduir la circulació de vehicles privats al centre urbà.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural Oest tractem un cop al mes qüestions relacionades amb la difusió d'hàbits saludables, així com la prevenció i tractament de malalties. Avui parlem de la situació d'alerta per l'aparició del xarampió. Busquem més detalls anant fins a Canal 20, on ens espera el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, nou episodi, nou lliurament de la secció La veu de la salut. En aquest cas, conversem amb l'Asten Casado. Què tal? Molt bon dia, Asten.
Hola, molt bon dia.
I també amb la Meritxell Reventós. Què tal? Molt bon dia, Meritxell.
Bon dia.
Les dues infermeres. La Meritxell Reventós és infermera referent de salut comunitària i l'Asten és responsable de l'àrea bàsica. En aquest cas, doncs, ve en la seva qualitat avui d'infermera.
Sí, avui vinc com a infermera especialitzada en atenció familiar i comunitària.
El tema avui, parlar de el xarampió.
Sí, avui volem venir a parlar del xarampió, donada la situació epidemiològica que estem vivint actualment, tant a Catalunya com a altres comunitats autònomes de lo que és Espanya, i més que res de posar èmfasi en la importància de vacunar com a mesura més important a l'hora de prevenir lo que és el contagi del xarampió. ¿Vale? Llavors,
has apuntat situació epidemiològica.
Bueno, sí, perquè nosaltres venim a l'any 2025. Fins a l'any 2025 Espanya estava catalogada per part de l'OMS com un país que estava en temps de sarampió, és a dir, no teníem casos de la malaltia, i a partir del 2024 va començar, però sobretot 2025, l'increment de casos ha estat tan elevat que hem perdut aquest títol honorífic conforme queda en un país que no teníem casos de sarampió.
Després tornarem amb aquesta situació en concret al territori, en quin context ens trobem, però ens agradaria, doncs, que ens poguéssim situar. D'entrada hem de partir per la pregunta què és el sarampió. Com definiríem aquest virus?
El xarampió és una malaltia vírica aguda caracteritzada per una erupció vermellosa a la pell que pot cobrir tot el cos. És altament contagiosa i s'incuba a les cèl·lules de la faringe i els conductes respiratoris. Dura com a terme mig a uns 7-10 dies i la malaltia és més greu en infants i en adults. I les persones afectades poden presentar complicacions que inclouen otitis, pneumonia i encefalitis.
Com es transmet? Com es contagia?
Bueno, bàsicament, al principi, el sarampió sembla pues, com un refredat, no? Bàsicament, la persona pues, es troba pues, amb uns símptomes respiratoris, una mica de malestar, sobretot febre. Una de les coses més característiques de l'ampió és que la febre és alta, de més de 38 graus, però, perquè és una malaltia vírica, però no acabes d'enquadrar-la que podria ser un sarampió. Mm-hmm. Llavors, a partir del tercer quart dia és quan ella comença la malaltia comença a evolucionar i és el que ens donen els indicis de que es podria tractar d'un sarampió. Com ha dit la Meritxell, comencen a sortir tot un tema de lesions cutànies que tenen la característica de que tenen un aspecte com de roba de vellut. Són com a terciopelades, no? I comencen principalment a nivell del cap, sobretot a darrere de les orelles, i després es van estenent per tot el cos. S'estenen de manera generalitzada per tot el cos, inclús en el que són els palmells de les mans i les plantes dels peus.
Provocant coïssó.
Sí.
I moltes ganes de rascar-se.
Sí. Una de les característiques que té, a part de la febre, és que la sintomatologia més freqüent són les picors sistemes generalitzades a nivell de tot el cos. O hi ha una lesió, és molt probable que existeixi picor. I això, per les persones que pateixen la malaltia, pues és molt angoniós, no? Perquè realment has de buscar un sistema per tratar de calmar-la, perquè és com un efecte rebot, no? Conforme més et grates, pues més símptomes de picors pots tenir. Llavors, precisament quan surten aquestes erupcions, que també surten a nivell de la faringe, perquè com ha explicat la Meri, és una malaltia que es transmet principalment pues, a nivell respiratori, per microgotes, no? Per secrecions. També podria haver-hi una part per contacte, però sobretot és tema respiratori. Doncs aquest període, un cop superat els 3-4 dies, quan comencen les taques, és quan realment la malaltia es contagia. O sigui, la persona que ja mostra símptomes de l'erupció, automàticament és la persona que pot estar ja contagiant el seu entorn. Vale? Llavors, què passa? El sarampió és una malaltia de declaració obligatòria. Per què? Perquè la Mer ho ha explicat. Realment és una malaltia que en els infants i en les persones grans, de certa edat i amb certs factors de risc, no? Doncs poden tenir complicacions molt greus que en molts dels casos poden inclús provocar el que és la mort de la persona. Vale? I el que són problemes de l'encefalitis, una infecció a nivell del sistema nerviós central que pot tenir conseqüències molt greus per el que són les persones. Llavors, En el moment que es detecta el cas, bueno, s'ha de fer el diagnòstic. El diagnòstic és molt característic. Hi ha una sèrie de lesions que es diuen les, com es diu, plaques de Klopitz, no? Que són lesions a nivell de lo que és la zona de la gola. I quan ja tenim el diagnòstic, realment el que es fa és una declaració de vigilància epidemiològica i s'analitza a l'entorn d'aquella persona, les persones a les que s'ha relacionat, tant a nivell familiar com a nivell de lo que és a l'entorn laboral, a l'entorn social, tot a l'entorn, i es valora realment quin tipus d'intervenció s'ha de fer. Si aquella persona que ha tingut la malaltia l'ha tingut perquè no està vacunada o no està vacunada correctament, ¿vale? Perquè explicarem què és la vacuna, com s'ha de fer la vacunació correcta. Si aquella persona, al seu entorn, les persones que s'avaluen no s'han vacunat, es fan una sèrie de recomanacions. Normalment, si la malaltia es detecta en els 3-4 primers dies, quan més aviat vacunem, més possibilitats tenen les persones que estan en contacte de no patir la malaltia si no l'han patit prèviament. Si han patit la malaltia o estan correctament vacunades, pràcticament està garantit que no passaran aquella malaltia. Mm-hmm. En certa manera, el que es tracta és tenir unes cobertures de vacunació bones, perquè sigui la vacuna eficaç hem de tenir les persones correctament vacunades per sobre del 95%, i d'aquesta manera tallar el que és la transmissió de la malaltia i que tornem a ser Catalunya una zona en la qual no tinguem brots ni casos de sarampió, que és el desitjable.
Parlem de pams, tractament ni vacunació.
El tractament és com un virus, es tracta en presenta molt si hi ha febre i si hi ha pues, tos, pico de gola, pues, algun tipus de xaroc o algun tipus de caramel. I la vacunació, el més important, es vacuna als menors de dues dosis, una als 12 mesos i l'altra als 3 anys. Es vacuna de la forma de la vacuna triple vírica, que és contra el xarampió, les galteres i la rubola, i no es pot vacunar sobretot que no estiguin embarassades o que estiguin amb un trastorn immunitari, perquè és una vacuna atenuada. Les vacunes atenuades són preparacions farmacològiques que contenen antígens i components amb l'objectiu de generar una resposta immunitària contra el mateix patogen.
I comentaves doncs, que s'ha de tornar, aquest és el propòsit, a la situació d'estar lliure d'aquesta
sí.
malaltia, perquè es va decretar en algun moment i ara això ja
bueno,
no és
patint,
així.
Estem patint brots, ¿vale? Mm-hmm. Brots pues, a nivell de Catalunya, a nivell d'Alacant, a nivell de Madrid, a nivell de diferents comunitats autònomes en diferents temps. No vol dir que tots els brots hagin estat alhora. L'últim brot que es va detectar aquí a la zona propera va ser en el mes d'octubre, que va ser a la zona del Garraf, ¿vale? I això el que ens fa ens posa en alerta de que realment les nostres cobertures de vacunació haurien de millorar.
Quan parlem d'un brot és el que...
Un cas ja és un brot.
I les persones que contagien.
Sí. D'un cas ja és un brot. O sigui, per què? Perquè hauríem d'estar a zero. Llavors, com explica la Mary Chey, en el calendari infantil, la primera dosi de vacuna que es posa contra el sarampió, que és la triple vírica, és una vacuna combinada, es posa a l'any. I la segona dosi es posa als 3 anys. Les persones que no han patit la malaltia i s'han de vacunar requeririen dues dosis. Però en quin moment ens hem de vacunar? Qui serien els candidats aquests a vacunar? Perquè nosaltres no hem fet cap tipus d'intervenció. Nosaltres el que estem fent és una informació de tal manera que aquelles persones que pensin que estan en la situació que explicarem doncs es posin en contacte amb els serveis de salut. Però no s'ha fet una campanya proactiva de citar aquestes persones. Es sospita que totes les persones nascudes abans de 1978 han passat la malaltia. Per què? Perquè ha hagut molts brots a nivell de lo que és Catalunya, de diferents moments, en diferents estadis, i és molt probable que tothom l'hagi passada. ¿Vale?
Els majors de 48 anys.
Sí, bàsicament. Llavors, què passa? Si la canalla, o sigui, el que són els infants, els estem vacunant, on tenim realment el focus? Bueno, tenim o sigui, és una realitat, no? La vacunació al territori espanyol és voluntària, no és obligatòria. Per tant, hi ha famílies que decideixen no vacunar els seus fills. Això ens afecta. I després, a part, tenim un nucli de població que es calcula que les persones nascudes entre 1978 79 i 80, són els grups de població que estan pitjor vacunats, per lo que sigui, ¿vale? Perquè no es va fer una bona difusió, perquè es començava, bueno, realment, el primer calendari de vacunació és de 1980. Llavors també hem de tenir en compte, bueno, pues, tots els antecedents. Llavors, aquestes persones són les que, en certa manera, s'ha posat el focus i són les que s'està recomanant que si contacta amb el sistema de salut es valori el seu estat de vacunació del sarampió, ¿vale? Llavors, si ells han passat la malaltia, el fet de passar de la malaltia ja provoca una immunitat natural contra ella. No tornaràs a patir aquesta malaltia. Si tu no has patit la malaltia, automàticament ets una persona de risc i si estàs dins d'aquestes franges, la recomanació és vacunar-te. Què has de fer? Contactar amb el teu centre de salut, amb la teva infermera, i la pauta és l'administració de 2 dosis de vacunes amb un interval separat de 4 setmanes. ¿Vale? Què s'ha de fer? No s'ha de fer res. O sigui, perquè el risc, si tu no tens el dubte de si has patit la malaltia o no, sempre el fet de que et tornem a vacunar i hagi passat la malaltia no té cap tipus de contraindicació. L'únic que fa és reactivar el sistema immunològic. Per tant, sempre davant del dubte, vacunar. I no s'ha de fer cap tipus d'intervenció, de valorar si tens anticossos, si no tens anticossos. Realment, la recomanació és, davant del dubte, si tu no saps si has patit la malaltia, formes part d'aquestes franges, automàticament tu t'hauries de vacunar. Però no només a nivell individual, sinó estem sempre el mateix. A nivell de vacunes, sempre és a nivell de tot el que és el conjunt de la comunitat.
Pensant la salut comunitària.
Exacte.
Ara comentaves doncs, aquesta situació que qualsevol persona que sospiti que ha pogut estar en contacte amb la malaltia és recomanable anar a fer la vacuna?
Normalment quan hi ha un brot,
sí,
es declara. Bueno, un brot, una persona està malalta de sarampió, es confirma el cas i es fa el diagnòstic. Llavors nosaltres ho declarem a vigilància epidemiològica. I és vigilància epidemiològica que es posa en contacte amb aquella persona i li pregunta quines persones del seu entorn han estat en contacte en els últims 3-4 dies. Llavors no és jo vinc perquè sospito, no. És al revés. S'analitza el cas, es valora i es fan les recomanacions específiques per cada tipus, per cada persona, perquè la situació teva pot ser diferent a la meva. No només a nivell immunològic, sinó també a nivell de patologia o a nivell de situació. Per exemple, podria ser una dona embarassada. L'abordatge hauria de ser d'una altra manera, perquè és una vacuna viva atenuada i això vol dir que, en certa manera, les reaccions previsibles són una miqueta, com tu diria, no greus, no, sinó una miqueta més agudes, no? És més probable que puguis tenir malestar, que puguis tenir una mica més de febre, no? És això el que pots esperar.
Parlàveu d'un brot. De moment no s'ha detectat
cap
altre.
Aquí no hem tingut. L'últim brot que es va declarar va ser a la zona del Garraf, en el mes d'octubre, però sí que és veritat que, bueno, que hem estat molt pendents, hem estat molt actius a nivell de consultes, hem fet moltes recomanacions. Nosaltres, sobretot en aquestes cortes que t'hem dit, estem recomanant les 2 dosis. A la població infantil ens consta que les companyes de pediatria han estat fent captació i revisió de llistats, no?, per acabar de vacunar aquesta canalla de menys de 5 anys, que és la que, en certa manera, hem de millorar les cobertures, i fins aquí pues, hem de fer el dia a dia. No hem d'anar, o sigui, no hem aixecat el telèfon i hem començat a trucar, perquè no és la recomanació, però sí que ens han recomanat fer intervencions conforme les persones contacten amb el sistema de salut.
Abans apuntaves aquest factor que pot explicar per què ha tornat a aparèixer o es torna a parlar de l'activació del sarampió, perquè pot haver en alguns sectors de la població resistència a vacunar-se.
Aquí hi ha diversos casos, o sigui, nosaltres tenim la població, una fluctuació de la població, ¿vale? Tenim població autòctona i també població que ve externa, no? Llavors, inclús, no només els immigrants, no? Sinó també persones que es belluguen d'una comunitat a una altra. Aquests fluxes ens poden afavorir el fet de que en un determinat moment pues, hi hagi una transmissió. Sí que és veritat que, bueno, ja ho he dit i ho torno a repetir, la vacunació en el territori espanyol i a Catalunya no és obligatòria i sempre hi ha corrents antivacunes, no? Llavors, tot això sumat fa que realment no assolim les cobertures que necessitem per ser una població segura i superem el 95% de la vacunació en sarampió. Si aquestes cobertures estan per sota del 95%, automàticament apareixen brots. És que està supercalculat, eh? Perquè és una malaltia molt contagiosa. Necessitem unes cobertures molt elevades de vacunació perquè és una malaltia altament contagiosa. És per això.
Caram. I ara calcula que estem en aquesta situació de potser tenir una població
bueno,
que no arriba...
Bueno, d'alerta. Sí? Estem en una situació d'alerta. O sigui, que no condeixi el pànic, però estem en una situació d'alerta. Hem de ser reflexius. O sigui, i, bueno, i dir en quina situació estic jo, no? He passat el sarampió, no l'he passat, tinc dubtes, quina edat tinc? He nascut abans de 1978, tranquils, segurament has passat el sarampió. Estem a les edats que ella comenta, m'han vacunat, no m'han vacunat, què tinc, què sé, no? Pues a partir d'aquí començar a prendre decisions de manera responsable, però tampoc sense angoixar-nos, vale? Uh-huh. Sobretot això.
Sí, perquè que a vegades és complicat detectar-s'ho una persona mateixa amb temps, no? Un mateix amb temps.
El primer de tot és important que la informació arribi a la població. Això és importantíssim. Detectar si és un sarampió o no, pues clar, en certa manera, depèn de l'evolució que tingui. És així. Però les lesions que surten cutànies són molt significatives.
Mm. Sí. Abans que apareguin és complicat fer-ho, un cop apareix.
Bueno, tenim aquests 4 dies. 3-4 dies.
I us heu trobat en casos de gent que ha preguntat aquí a la zona, al territori, doncs, per l'aparició, aquests brots, o el brot proper que hi ha hagut de xarampió?
Realment hi ha molta cultura de vacunació a el que és la població infantil. Ens falta una miqueta més de cultura de vacunació a la població adulta, no? Sí. I sobretot la conscienciació, el que he dit, no? No només és un benefici per a la persona que rep aquesta vacuna, sinó també per el que és la comunitat. Per què? Perquè trenquem la cadena de la transmissió, és així. Mm. O sigui, jo pot ser que he decidit no vacunar-me, em poso malalta, però ja està vacunada i ha estat en contacte amb mi, però ja està segura, no tindrà més complicacions. La que haurà de fer l'aïllament seré jo.
Exacte. Qualsevol dubte, en qualsevol cas, anar al professional sanitari, sí, a la infermera, i a tots els centres de salut hi ha vacunes,
sí,
perquè tothom pugui rebre-la. El missatge, sobretot, és no només pels infants, evidentment, sinó
pels
població adulta.
Sí, sobretot per la població adulta que no està vacunada del xarampió, que en pot haver-hi. Perquè, com ha dit la companya, no és obligatori vacunar-se a aquesta vacuna a Catalunya.
I aquests factors que són, vaja, multicausuals, no? Moltes, sí, moltes coses poden intervenir a l'hora d'aparèixer un brot de xarampió.
Bueno, sí, és així. O sigui, sobretot el que t'he dit, els fluxos de moviments de població és el que afavoreix la transmissió i pot ser importada externa d'un altre país o pot ser importada d'una altra comunitat. O sigui, actualment estem en un sistema, una vida molt dinàmica, ens belluguem, ens relacionem, no? I això seria un factor. I després les corrents antivacunes també tenen el seu pes específic, però jo penso que hem de posar més èmfasi en la situació que tenim, els fluxes, i sobretot el pensar, realment estic ben vacunat del sarampió? Realment fer una autoanàlisi, no? Preguntar a casa, he passat el sarampió? I hi ha gent que ho pot recordar perfectament, que ha passat el sarampió, i hi ha gent que no se'n recorda. Cadascú, però normalment és una malaltia que, la veritat, entre les picors, les taques i l'aspecte que tens, la gent se sol recordar. I si no, la mare, perquè habitualment abans, jo recordo perfectament que el tema era passar les malalties en edat infantil per les possibles conseqüències que podien tenir en edat adulta, i molta vegada s'afavoria el contagi entre ells, sí, per dir, mira, l'has passat en edat infantil, sabem que l'has passat, i evitem complicacions en adults, perquè aquesta malaltia, les complicacions en edat adulta, són molt més greus que en la població infantil.
I hi ha casos equiparables al xarampió? És a dir, hi ha malalties que es pensaven, doncs, que ja les havíem superat, que no apareixien i tornen a reaparèixer?
La més significativa és el sarampió.
Sí.
Sí, perquè realment, clar, tenir el títol de país sense sarampió, o sigui, absent de sarampió, clar, és un reconeixement al sistema sanitari que nosaltres estem promocionant, no? És dir, escolta, realment teniu una labor de promoció i de prevenció de la salut molt bona i realment teniu l'excel·lència en això. I l'hem perdut, llavors. Per què? Perquè, o sigui, pràcticament els casos no es van triplicar, van incrementar un 135% respecte a l'any anterior, llavors.
Del 25 al 24.
Del 24-25, sí, sí, sí.
I a l'entorn hi ha països amb una situació similar?
A tot arreu. A Itàlia també van patir uns brots. Sí, és generalitzat. Generalitzat. I, lògicament, a països que tenen recursos a nivell sanitari diferents als nostres, no? Els brots són més alts.
Per tant, si haguéssim de resumir aquelles idees clares, els conceptes claus de la sessió d'avui, de la veu de la salut, quines serien aquelles qüestions que hem de subratllar?
Subratllar sobretot la vacunació, que és molt important en infants, I sobretot estar atent a possibles símptomes, no? El fet de que quan si tens una mica de tos, si tens febre, uns símptomes respiratoris, apareixen unes taques a la pell vermelles que tinguin aquesta pell de terciopelado, pues llavors pues alertar i sobretot anar al metge.
I el lloc de l'aparició, comentàveu, no?
Sí, darrere les orelles, les palmells de les mans, els palmells dels peus, tot el cos generalment, però comença sobretot per darrere les orelles.
Doncs estarem al cas, estem en situació d'alerta, no? No
d'emergència. Alerta, no és per angoixar-se, sinó és per tenir la informació i, bueno, i si tens dubtes, consultar nosaltres, que per això estem. Però pensàvem que era important pues, fer un punt d'alerta, no? Perquè són situacions millorables i la vacunació és una gran eina, que és la principal eina de prevenció contra les malalties.
I més tenint en compte que hi ha hagut aquest brot aquí al costat.
I que continuarem tenint, perquè les cobertures costa. Sí. Estem una mica estancats, sí. Llavors, bueno, i sobretot també el que deia la Mary, no? La vacunació infantil pues està més consolidada, entre cometes, no? Exceptuant algunes línies antivacunes, però la vacunació en adults pues no hi ha tanta consciència de que és important estar correctament vacunats, no? I a part, hi ha persones que tenen una sèrie de característiques que fan que siguin molt més vulnerables i tinguin més possibilitats de desenvolupar les malalties i amb efectes secundaris molt més greus, no? Mentre hi ha les dones embarassades, les persones en tractament immunosupressor, que han patit, bueno, que necessiten estar ben vacunades per un tema de seguretat.
Doncs queda clar el missatge. Meritxell Reventós, Estén Casado, les dues infermeres, gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest temps de salut, la veu de la salut al Penedès en Xarxa, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens veiem en un mes, al mes de març.
Ara posarem un punt i seguit perquè arriba una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 10 i a les 10 i 6 obrim pàgina, la segona d'aquest matí de dimecres, amb un parell de propostes. Descobrir la història de Ràdio Sant Sadurní a través d'una persona molt estimada del Penedès en Xarxa, la Júlia Brics, que ens acompanya habitualment a la tertúlia de la gent gran i que també hi va ser en aquests inicis de la ràdio a la capital del Cava. I després la Júlia farà doblet perquè a partir de 11:15, un cop ens posem al dia i ens actualitzem amb el flash, fem tertúlia amb la nostra gent gran i ella també hi serà, a costat de la Conxita, de l'Eulàlia i del Pere, i els proposem parlar de mobilitat, de desplaçar-nos, de rodalies, de l'AP7, de les mercaderies, de tot plegat. Aviam què hi diuen.
Penedès en Xarxa.